I ara és aquella hora magnífica dels... A mi particularment m'encanta, i segurament amb una bona part dels oients que tenim al Via Lliure, també, que és aquesta hora significativa del matí, molt particular, que és aquesta hora en què ja ha sortit fa una estoneta el sol, però que encara tens aquella sensació que els carrers són mig buits i, vaja, el dia està per estrenar i pot passar absolutament qualsevol cosa. I és en aquest context que ens desplacem sempre en un carrer empedrat i mig perdut d'una ciutat desconeguda del nostre país, on sempre ens acull i ens recull del carrer amb la seva gràcia particular, darrere d'una persiana que dona una botiga, l'Albert Beurlegui. I aquesta botiga, com no pot ser d'una altra manera, aquestes hores del matí del diumenge a RAC1, és el basar de les sorpreses. Què tal, Albert Beurlegui?
Bon dia, com estàs, Xavi Bundó?
Molt bé, molt content.
Sí.
Com no podia ser d'una altra manera.
Com no podia ser d'una altra manera, efectivament.
En una setmana que han sortit els EGMs i que, en fi, que confirmen que hi ha moltíssima gent, efectivament, a aquestes hores del matí desperts.
La nostra més sincera enhorabona. Tots ens alegrem que el Besar estigui tan concorregut a aquestes hores de la matinada.
Correcte, correcte. Bé, diverses coses que volia treure a col·lació. La primera, ens estan arribant cartes, Beurlegui.
Atenció,
i dic cartes en plural. Per tant, el que vam dir seria que...
Vam fer una promesa.
Que seria comentar-les totes, totes i cadascuna d'elles. He de dir que ho anirem espaiant en el temps, perquè si no, la secció serà només sobre
cartes. El consultorio de Xavi Bundó.
Però tu tens una a les mans que et venia de gust.
Una carta que ens ha arribat de Barcelona, de la Lourdes Requena, que una carta manuscrita, com tampoc no podia ser de cap altra manera. Benvolgut Beurlegui, escriu el meu cognom bé, cosa que és una gran proesa. I equip de RAC1, un fragment només, m'agradaria dir-vos que us escolto des d'un meravellós raconet amagat al Pirineu, amb la llar de foc encesa, els vidres entelats i el cafetó fumejant. Però ben lluny d'aquesta magnífica postal, el cert és que ho faig des del meu niuet, situat a cavall entre Sants i la Bordeta, amb la primera claror del dia, la merla piulant ja fa estona i les oranetes regnant al cel amb les seves acrobàcies. Embocallada encara entre els llençols, amb expectació i il·lusió, per començar una altra jornada amb un bocinet més de saviesa.
Que bé!
Moltíssimes gràcies,
Lourdes, Requena.
Sí, i a més, amb un dibuixet a més, que ens ha fet, o un gravat, molt maco, la veritat.
Moltes
agraïm
gràcies,
a la Lourdes la seva carta, que evidentment doncs, ens fa moltíssima il·lusió, perquè negar-ho.
Sabeu que des de que ens va sorprendre aquell oient des de Lleida enviant una carta manuscrita, que ja no se n'envien, o no ens se n'envien gaires, us convidem que, si voleu, mira, contacteu-nos d'aquesta manera, que està com molt oblidada en els mitjans de comunicació i seria bo recuperar. Bé, imagino que en part la nostra visita al Besar d'avui gira a l'entorn de Sant Jordi. Perquè, clar, queden unes poques hores, tot just demà serà Sant Jordi, les expectatives de temperatura són molt bones, per tant, veurem. Però abans de començar-ho, dues coses. Primer, lamentar la mort, a més, ho recordàvem també divendres i ahir, la mort del Pepe Mediavilla, actor de doblatge, que vam entrevistar en aquest programa, i que tu hi eres en aquella entrevista, i va ser magnífic.
Vaig consultar el meu diari, va ser el 12 de març de l'any passat, i tinc una foto, a més, la fotografia que ens vam fer junts, i a veure, va ser una entrevista trista perquè ell anunciava que s'acomiadava definitivament de la seva feina, però a vegada també va ser molt reconfortant, suposo que per ell, veure l'escalf que hi havia per part de moltíssima gent que admira moltíssim la seva feina, que possiblement no sabien ni el seu nom, però sí, és la veu de Morgan Freeman, és la veu de l'Ian McKellen del Senyor dels Anells, és aquella veu greu, poderosa, que ens acompanyarà per sempre més i que ha estat també present perquè ell recitava poesies i en alguna ocasió aquí al Besar l'hem tret. De manera que el nostre testimoniatge i la nostra admiració per aquesta sensible pèrdua.
El Pepe Mediavilla, que es moria precisament aquesta setmana i que vaja, que recuperàvem també ahir en aquest programa. Bé, d'altra banda, us volíem recordar que a quarts d'11 del matí ho tenim penjat a xarxes socials, però també parlarem d'una cosa que té a veure amb Sant Jordi, que a mi m'agrada molt i que la gent que hem convidat els hi fa molta il·lusió i em sembla vital, que és l'inici dels llibres. Com comença una història, no? Que jo et diria que pots fer la prova del cotó. Quan tu vas a mirar llibres, si arrenquen bé, no hi queda tu. Després igual tens un susto, però vol dir que allò està cuidat, que està treballat, que aquella primera plana, aquella primera línia, que és bàsica, està ben pensada.
Jo amb el programa aquell que vaig fer a Ràdio Sabadell durant tants anys, 15 anys, que es deia La Caixa de Pandora, tenia una petita secció que es deia Primera Plana, que feia referència, evidentment, a la famosa obra teatral de Ben Hecht, que ha sigut portada al cinema en diverses ocasions, que consistia en que una il·lustre, per entendre'ns, la llegidora de llibres, em llegia la primera pàgina de grans clàssics. I llavors era allò de et quedes o no et quedes, no? Doncs aquesta idea és la que tu recuperes aquest cap de setmana.
A quarts d'11, i volíem convidar a tota la gent que ens està escoltant a aquesta hora del matí que ens citin d'alguna forma, que ens facin saber quin és l'inici del llibre que els ha marcat més a la vida, no? La primera línia, les primeres tres línies, la primera pàgina de la història de la literatura per ells.
Mira, jo n'he agafat dos. En podríem agafar moltíssims, però he agafat dues històries que a mi, d'alguna manera o altra, trobo que són de les que més em va marcar. La primera és la història de dues ciutats de Charles Dickens. Era el millor dels temps i era el pitjor dels temps. Era l'edat de la saviesa i la de la ximpleria. Era l'època de la fe i l'època de la incredulitat. L'estació de la llum i la de les tenebres. Era la primavera de l'esperança i l'hivern de la desesperació. Tot se'ns oferia com a nostre i no teníem absolutament res. Anàvem tots directament al cel. Tots ens precipitàvem cap a la direcció contrària. Què et sembla?
Quin inici.
Home, espectacular.
Majestual.
Dickens és un dels grans colossos de la literatura anglesa.
Perdó, és que m'estic quedant sense veu, fins i tot de l'emoció, jo diria, d'història de dues ciutats. És una de les teves obres preferides,
sí,
de la vida?
Sí, la vaig llegir quan era adolescent, per tant, puguis una d'aquelles coses que llegim o que veiem o que escoltem quan som adolescents ens acaben de marcar per vida. Però, evidentment, Charles Dickens continua sent un dels grandiosos, un referent per entendre'ns.
Segona?
Segona. Jo, Tiberi, Claudi, Druso, Neró, Germànic, Deixonses, Dallonses i allò altre, us estalvio de moment la llista completa dels meus títols, i aquell que abans, i no fa gaire, amics, parents i associats coneixien com a Claudi l'idiota, aquell Claudi, Claudi el quec, Claudi, o ben el millor dels casos, com el pobre oncle Claudi, em disposo ara a escriure l'estranya història de la meva vida.
Oh!
Un dels grans, també un dels grans llibres d'en Robert Graves, publicat l'any 34 i del que se'n va fer una famosa sèrie de televisió, com tots recordarem.
Que ben arrencat. En fi, bé, avui us convidem a això, A partir de quarts d'11 del matí en parlarem amb diverses persones que insisteixo, els hi fa molta il·lusió perquè crec que és una de les coses millors que té la literatura, que és l'arrencada. Doncs a través de... Podeu enviar-nos les vostres recomanacions d'arrencades de llibres a través del correu electrònic, el vialliure@racu.net, el Twitter, el Facebook, el Shooter, i deixem el WhatsApp del programa perquè la gent enviï notes de veu. Si voleu, llegiu també l'entrada. El WhatsApp és el 606-2564-39. 606-2564-39. En fi, entrem al Basar de les Sorpreses ara.
Això sí, mateix, sí.
Que no sé si el fons de catàleg de llibres és important.
Sí, però ja vam dedicar un basar al número 18 a la Ella de Llibre. I ni tampoc anirem a la D de Drac, que ja vam dedicar també al número 31. Avui anirem a l'interior del basar, on hi tenim un petit jardí botànic exquisidament cuidat, on us proposo fer el recorregut de la R. La R de Rosa.
Per on comença el nostre recorregut amb
doncs
les roses?
Comença amb un dels grans valsos d'Strauss, que és Roses del Sud, evidentment. El nostre recorregut, per això, comença molt més enllà la tradició grega, on la rosa és una de les flors dels déus, nascuda, segons la mitologia, d'una gota de sang de la deessa Venus, de la que en vam parlar fa unes quantes setmanes, quan es va punxar el peu amb una espina. El seu cultiu, de fet, és antiquíssim, i les primeres dades es remunten a fa 3.700 anys a Creta. De fet, es diu que l'illa de Rodes, on hi havia la famosa estàtua, Meravella de món antic, deu el seu nom a les roses que hi havia. Que els jardins penjants de Babilònia, que és una altra de les set meravelles de món antic, també estaven guarnits amb roses. I que la Ilíada, la deessa Afrodita, ungeix el cos d'Hèctor, mort a la guerra de Troia, del seu combat amb Aquiles, amb oli de roses, precisament. Per tant, doncs...
Sempre s'ha convertit en una de les flors per excel·lència, diguem-ne, no?
I, curiosament, mentre les cortesanes de l'antiga Roma les tenien com a símbol, amb els anys va arribar a ser un emblema de la virginitat, on ens trobem amb paraules com rosari, que està
evidentment
lligat a la Verge Maria, no? I ja que estem amb històries, doncs avui un episodi medieval, la Guerra de les Roses.
Anglaterra?
Anglaterra, evidentment. L'Anglaterra del segle XV, la Guerra de les Roses o la Guerra de les Dues Roses és un dels episodis llegendaris de la seva història i que va tenir lloc durant 30 anys, entre el 1455 i el 1485, quan les guerres, evidentment, s'eternitzaven i on s'han produït un seguit de guerres civils pel tron d'Anglaterra. El poder. Sempre el poder.
I les roses?
I la rosa s'espera, perquè era l'emblema de les dues cases que estaven barallades, que eren d'una banda els Lancaster i de l'altra els de York. Les dues famílies descendien de la casa reial dels Plantagenet i, com acostuma a passar, un problema de successions doncs va desencadenar aquesta guerra. Com va acabar tot plegat? Doncs que els Lancaster van ser derrotats per els de York i els de York van ser derrotats per els Tudor. Els Tudor, el famós Enric VIII, per entendre'ns, el rei més conegut de York és Ricard de Gloucester, immortalitzat per William Shakespeare, el seu esplèndid Ricard III, quan al principi de l'obra diu allò de «Ara l'hivern del nostre descontent es torna estiu amb aquest sol de York i tots els núvols que encaputaven la nostra casa estan sepultats al fons de l'oceà». Aquest és el principi de Ricard III, una altra de les grans obres de William Shakespeare.
I llavors veus determinades coses, obres, llibres, que l'inici... És tan buit...
És allò que dèiem.
Que dius...
Sí, però, com pot ser que...
Però no veieu que...
És la mare dels ous. Això mateix, de tenir un principi que t'agafi. Hitchcock deia que les seves pel·lícules, que les pel·lícules en general havien de començar com una muntanya russa i a partir d'aquí anar pujant encara. Doncs això era el que tracta Ricard III. I ja que estem amb Shakespeare, doncs home, jo em sembla que una petita parada a Londres l'hem de fer.
En vigília de Sant Jordi, doncs bé, avui parlant de roses amb el Beo Orlegui, de les roses en tota la història de la humanitat, també del món, diguem-ne, simbòlic, de l'art, etc. Clar, si parlem de Shakespeare i parlem de la rosa és de Rose, no?
Hem de parlar de Rose, un dels teatres més famosos, que es van erigir a la segona meitat del segle XVI a Londres, juntament amb el de Carlton, de Theatre i, naturalment, de Globe, que és on es pensa on William Shakespeare no només hi va treballar com a actor, sinó que també hi va estrenar obres com el Titus Andronicus o el seu Romeo i Julieta, tot i que això mai se sap del cert. Construït l'any 1587 i enderrocat l'any 1606, era propietat d'un tal Philip Henslow, que a Shakespeare in Love, de la qual estem escoltant la seva esplèndida banda sonora, estava interpretat per en Geoffrey Rush. Ara fa uns 30 anys, curiosament, van voler edificar a la zona on havia estat el teatre aquest de Rose i van descobrir-ne restes. I entre les restes, closques d'avellana.
Boníssim.
Que era el que menjava el públic quan veia les obres de teatre. És absolutament fascinant,
sí,
o no?
Bueno, i que t'explica també la manera d'enfocar el teatre d'aquell moment,
clar,
no?
Com un simple entreteniment.
Com
clar.
Un entreteniment gairebé a l'estil futbolístic,
clar,
per entendre'ns, no? Que menges pipes.
Clar, en teatre, no? Ara, al cinema encara hi ha una certa tolerància més a les crispetes,
Et diré una cosa, a mi em va sorprendre fa uns quants anys que vaig anar a Londres a veure un musical i estàvem a les files més endarrere de tot. I va començar a passar gent d'aquells que jo no havia vist mai encara, que són tant de pel·lícula...
Amb les safates.
Amb les safates que els hi pengen de les espatlles. I anar repartint fruits secs, que jo pensava, nois...
Dius, estigueu baix, per l'obra, no?
Allò que ha fet diu Torrent, baix, vinga, fora. Doncs no. No, i venien i la gent s'ho menjava i cap problema,
En fi... Mira, són altres coses.
Sí, que no ho traslladem aquí.
Clar que sí.
Tu saps si al finalment es va edificar sobre aquestes restes del teatre?
Jo recordo que va haver una campanya de dir anem a protegir les restes o no.
Clar.
Crec que al final no es van protegir. I si es va edificar una altra cosa, però el terra és de vidre i està submergit amb aigua, amb uns quants dits d'aigua per preservar-lo. Però el que vaig llegir un moment, o en certa ocasió, per preservar-lo, per entendre'ns de les inclemències del temps i tot això.
Déu-n'hi-do.
No ens movem de la història i la literatura per abocar una de les grans novel·les que té aquesta flor de protagonista, El nom de la rosa.
Hi haurà gent que pensarà en la novel·la, diguem-ne, en literatura, gent que pensarà en la pel·lícula, també, d'altra banda.
Les dues són excel·lents.
Però a tu t'ho heu marcat, també.
A mi la pel·lícula em va marcar més que la novel·la. La novel·la vaig llegir més de gran, perquè, òbviament, quan ets adolescent, que és quan em va agafar la febre pel nom de la rosa, doncs no vaig entendre res, però llavors, quan la vaig rellegir, diguem-ne, de gran, vaig dir, ostres, però que gran que és aquesta obra, encara que hi ha, evidentment, moltíssimes coses que se m'escapen.
Però després hi va haver gent que es va enganxar a un videojoc, perdona, perquè jo crec que és la primera que jo recordo, igual no, allò a principis dels 90, un videojoc que va ser molt famós, que era L'abadia del crimen.
Ah, i que estava basada en El nom de la rosa.
I estava basada en El nom de la rosa i era complicadíssima a nivell... a nivell visual és un prodigi de l'època. És a dir, allò va marcar un abans i un després.
Ah, sí?
T'ho dic de debò.
Doncs, tan complicada com aquest videojoc, doncs va ser, evidentment, la primera novel·la, perquè va ser la primera novel·la d'aquest escriptor, filòsof, professor d'universitat, Umberto Eco, que la va publicar l'any 82 amb molts dubtes. Pensava que ningú la llegiria, ni ningú estaria interessat i que, com bé se sap, doncs, està ambientada al rigorós hivern de l'any del senyor de 1327.
A partir de quan és l'any del senyor? O sigui, quan deixem de dir l'any del senyor?
Doncs a partir de que neix Jesús, clar.
No, home, no, però vull dir... Ara tu, no, tu dius més o menys, quan sí. afegeixes això del senyor... Deu ser segle XIV, XIII, XII... El XV, ja, per exemple, ara hem dit una del 1400 i no has dit
no,
any del senyor.
També podria dir-ho, eh? Ah. Jo parlo de l'any del senyor
límit?
Fins al segle XX, fins a principis...
Què dius ara,
sí, sí.
Amb el 2000 no queda bé, no?
No,
any del senyor de 2018.
Quan ens convertim ja en ateus, per entendre'ns, quan la gent ja deixa de creure, llavors ja no deixa de ser any del senyor,
d'acord,
no?
D'acord.
Però bé, en qualsevol cas, ja sabeu de què va la història. El frare franciscà Guillem de Baskerville, que és convidat a una abadia al nord d'Itàlia per resoldre una sèrie de misteriosos assassinats, on es creu que al darrere hi ha la mà del dimoni. Uh-huh. La investigació portarà a descobrir una biblioteca secreta amb llibres que creia perduts. Va ser, com bé sabeu, un èxit editorial extraordinari i se'n va fer una notable pel·lícula molt interessant amb en Sean Connery i en Jack Jackson a la direcció, encara que el propi Umberto Eco renegués de la pel·lícula, deia que era horrorosa.
Clar, el nom de la Rosa, al final, és un títol que no sé si se sap ben bé d'on venia la,
bueno,
el títol.
De fet, el propi Umberto Eco va dubtar molt de com titular la novel·la, no? Va pensar en L'abadia del delicte, Sodemel, que és el personatge que interpreta el Christian Slater, i de la llarga llista de títols va acabar decidint-se per El nom de la Rosa. A les seves apostilles, que va publicar l'any 85 per resoldre dubtes sobre l'obra original, sí, deia que es va decidir per aquest títol de El nom de la Rosa perquè aquesta flor està carregada de simbologia, allò que dèiem abans de la religió, símbol de la Verge Maria, a la història La guerra de les dues roses, que hem mencionat, i fins i tot a la literatura, ja que no podem deixar de banda que la cita més famosa d'una poetessa anomenada Gertrude Stein pertany a un poema que es diu La Rosa i que diu: una rosa és una rosa, és una rosa, és una rosa. El que recorda una cita d'un altre gran il·lustre pensador.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones.
Bravo, ¿eh? Estava citant Stein i ningú va entendre. Feia una cita, vaig, un homenatge a Gertrude Stein. Mariano Rajoy amb aquest un vaso és un vaso i un plato és un plato.
Bé, hem vist mitologia, història, literatura. Anem a la música i una de les millors àries d'un gran compositor, Richard Strauss.
Quin miracle.
Tan gran era el Luciano Pavarotti. Doncs aquesta
estava,
és una àrea...
És que estava pensant, mira, hi ha el món de l'òpera, pels que no coneixem gens, al final t'acabes agafant les àries que ja coneixes, 3 o 4, 5, 10, els que siguin. Jo aquesta no la coneixia de res.
Què t'ha semblat?
I m'ha semblat tan meravellosa.
Sí. És d'un àrea que pertany al Cavaller de la Rosa.
Un petit miracle.
És un tresor. És una òpera amb tres actes de Richard Strauss, que recordem, no té res a veure aquest Richard Strauss amb l'Strauss dels Valsos, és un altre.
Sí.
Estrenada en 1911, va tenir un èxit extraordinari i poder ser un dels títols més representats al compositor. Aquesta àrea que hem escoltat es diu Di Rigori Armato i és una serenata on Strauss intenta imitar l'estil tradicional de l'òpera italiana. De fet, es diu que a Strauss no li agradava l'òpera italiana i ho va fer una mica per burlar-se'n, per enriure-se'n una mica tot això, però realment li va sortir una àrea que és deliciosa.
Però si això era una...
Sí, això era una paròdia.
Se n'enfotien?
Sí.
Doncs
segons es diu, per escoltar.
Em sembla una meravella.
És, o sigui, tan bona, tu.
És bonica, bonica, preciosa.
Bé, i encara una cançó amb la rosa de protagonista. O millor dit, el seu color. La Via Gous. Quina me prada cedra, quina me pala tuba, je vois la Via Gous. Quina me
de quelques-uns. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie.
Hi ha cançons que per vegades que les escoltis sempre et commouen, no? I l'Edith Piaf, mira que s'han fet versions de la Vian Gous, eh? Però aquesta cançó, que és una de les més maques i emocionants del segle XX, que va ser composta l'any 1945 amb lletra de la pròpia Piaf i música de Louis Guglielmi, doncs sempre et trenca una mica per dintre. Mm. És que reflecteix una mica aquesta vida tortuosa que va
és
tenir
que,
la pobra
clar,
Piaf, eh?
Això t'anava a dir, és un personatge absolutament...
Desgraciat. És que, pobra,
sí,
clar,
sí.
Moltes relacions sentimentals que mai van funcionar, un home que va adorar i que estimava, que va morir d'un accident, diverses addiccions, una existència tràgica que va acabar quan només tenia 47 anys.
I tens aquella imatge, no?, de Piaf a l'escenari, que era un personatge poderosíssim, però era tan
petitíssim,
poca cosa.
Sí,
petit, i d'allà sortia tota aquella energia, tota aquesta sí. veu tan increïble. Sí, sí.
Doncs, curiosament, aquests dies ens ha visitat en Charles Aznavour, al Liceu.
Si segueixes posant música així, me'n vaig i acaba el programa tu fins a les 12, fins a l'hora que siguis igual. Perquè quina meravella, tu.
Sí. Oh. Hem dit que el Charles Aznavour, que ara ens ha visitat al Liceu aquests
sí.
dies,
sí.
Va ser secretari i home de confiança de la Piaf, eh? Amb 94 anys ha visitat Barcelona, eh? Bé, hem passat al cinema molt per sobre, suposo que deixarem per al final
sí.
tres pel·lícules que d'alguna manera o altra tenen les roses de protagonistes.
Molt bé, vinga,
exemple,
va,
comencem per la primera.
Me llamo Lester Burnham. Este es mi barrio. Esta es mi calle. Esta es mi vida. Tengo 42 años. En menos de un año, habré muerto.
Aquí tenim l'inici també esplendorós d'American
Això...
Beauty. Eh?
Mira, crec recordar, si no recordo malament, que el funcionament a Hollywood és que a vegades hi ha guions
sí.
que es mouen per allà, no? I que
I
tothom
tant.
Més o menys els va coneixent.
Van passant de calaix en calaix.
I el d'American Beauty era un d'aquells guions que tothom sabia que seria una gran obra mestra, però que no s'acabaven de dur a terme mai. Eren mm-hmm. d'aquells que tota la professió sap que està allà a punt per
sí.
algun moment o altre... I, evidentment, és una obra mestra. És un... I, a més, és molt, és veritat que és molt... gairebé de novel·la, no? És un inici sí. novel·lat perfecte.
Molt novel·lat, molt novel·lat. Recordem-ho, Kevin Spacey, Annette Bening, reflecteix el fastiguejament vital d'un individu que, com diu, està mort en vida. Detesta la feina, detesta la seva esposa i es detesta a si mateix. Fins que s'enamora, recordem-ho platònicament, d'una amiga de la seva filla, una Lolita, i té fantasies sexuals amb ella en una escena que ja ha acabat esdevenint icònica, la noia envoltada de pètals
Ai, sí.
de rosa.
Ai, eh? Sí. Tu et sembla que la pel·lícula ha aguantat? O...
Jo trobo que l'última vegada que la vaig veure poder fa uns 4 o 5 anys i em va continuar impactant molt.
Sí, eh?
És més, la primera vegada que la vaig veure em va horroritzar. Vaig dir, com pot ser
que... Ah, sí?
Sí, sí. Em...
No m'agrada gens.
No em va agradar... A veure, no em va agradar, diguem-ne, el missatge que transmeti, aquest nihilisme que a mi em va posar molt nerviós, no? Però admetia, evidentment, la grandesa d'aquesta pel·lícula. I quan la vaig recuperar fa, ja et dic, 4 o 5 anys, em va agradar molt.
Aguantava.
Passarem ara del fastiguejament vital al romanticisme més encantador.
Una noche de invierno llegó al castillo una anciana mendiga y le ofreció una simple rosa a cambio de cobijarse del horrible frío. Repugnado por su desagradable aspecto, el príncipe despreció el regalo y expulsó de allí a la anciana. Pero ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra en el interior. Y cuando volvió a rechazarla, la fealdad de la anciana desapareció, dando paso a una bellísima hechicera.
Bé, no falta dir de quina pel·lícula estem parlant, la bellesa està en l'interior, un d'aquells aquells logos, eh? aquells eslògans, diguem-ne, que s'han acabat immortalitzant, La Bella i la Bèstia, 1990, la rosa aquí era el lligament entre els dos protagonistes,
sí, senyor.
I també un angoixant element de suspens, quan
oh.
caigués l'últim pètal, representa que la bèstia, si no havia aconseguit un petó d'amor de manera espontània, seria condemnat per sempre més a seguir sent
la seva
una
forma,
bèstia.
No? Oh, quina pel·lícula, tothom.
Sí, 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 gran pel·lícula, també. Eh? Va, i rematem-ho amb una pel·lícula també extraordinària per la qual jo tinc una gran debilitat. La rosa púrpura del Cairo.
¿Sabes? Me resulta extraño. Hace 24 horas me encontraba en una tumba egipcia. Entonces no os conocía y sois una gente maravillosa. Ahora estoy aquí a punto de lanzarme a un fin de semana loco en Manhattan. Señorita, veo que le encanta esta película.
¿Es a mí?
Lleva aquí todo el día. La he visto antes dos veces.
¿Me habla a mí?
Sí, ha visto esta película por quinta vez.
Henry, ven aquí, rápido.
He de hablar con usted.
Aquesta veu que estem escoltant és el Salvador Vidal, que
sí,
és el que doble Jeff Daniels, que és un actor de dintre la pantalla que veu la pobra Cecília, la desemparada Mia Farrow, allà veient la mateixa pel·lícula una altra vegada, i surt de la pantalla i viu amb ella una història d'amor impossible, no? És una de les millors pel·lícules de Woody Allen, tota una alegoria, un metadiscurs sobre el poder fascinant i evocador que té el cinema i de com ens acaba redimint, no? És a dir, el setè art té aquesta capacitat de que, malgrat que sabem que tot és una ficció, que tot és una mentida, que tot és un engany, acabem sucumbint, sobretot, a la il·lusió que representa el veure els somnis fets realitat, no?
Demà a moure's per la ciutat.
Evidentment.
Per les ciutats, si algú té sort d'anar més d'un o un altre pel poble, sobretot sortint al carrer, si
sí,
el temps, com sembla apuntar, respecta i que fa bona temperatura. Demà, no t'ho he preguntat, però suposo que sí.
Home, i tant.
Un dels millors dies de l'any.
Sí, sí. A mi és la festivitat laica, per entendre'ns, que és la que prefereixo de llarg. M'encanta, sí, el dia de Sant Jordi, sí.
Demà Sant Jordi, evidentment, programació especial de RAC1, des del Palau Robert, des de primera hora del matí, des de les 8 fins que acabi Islàndia. Vaja, un dia d'aquells per apuntar el calendari, sortir al carrer, estar-se una estoneta davant de la ràdio, però sobretot badar, mirar, caminar,
i
veure,
tant,
olorar. Quin dia tan meravellós, quin regal que tinguem
quin
Sant
regal,
Jordi.
Ara vos...
Quina sort
quin regal.
Que en aquest país hi hagi Sant Jordi. Bé, Orlegui, com sempre, moltíssimes gràcies. Abans, però insisteixo, a quarts d'11 parlarem dels inicis de llibres. Si n'hi han que vosaltres us han impactat a la vostra vida, missatges de veu al WhatsApp del programa 606-2564-39, 606-2564-39, a més de la resta de canals habituals, via lliure, @recu.net, Twitter, Facebook i Shooter. Bé, Orlegui, un plaer, com sempre.
Bon do, fins
que
la setmana que ve.
Del Sant Jordi.
Igualment, adéu-siau.